Bon dia, com esteu?
Bon dia, de mala visibilitat, boires i núvols baixos al matí, cel entenyinat per pols en suspensió, en una nova jornada d'ambient suau per l'època de l'any.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres ja, divendres 28 d'octubre del 2022. Dia que, i sobretot cap de setmana i pont, que tindrem uns dies relativament càlids, una suavitat que ens acompanyarà avui i fins a inicis de la setmana que ve. Si ens fixem en les temperatures, comença a notar-se que sí, que comencen a baixar una mica les temperatures. Tenim 16,4 graus a Palafrugell, 16,7 a Torroella de Montgrí o 14,6 a la Bisbal d'Empordà. Avui en aquest supermatí, en aquest informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal, us explicarem moltes notícies que tenen molta teca, i una d'elles l'acabem de conèixer fa 2 minuts concretament, i segurament ho haureu notat les persones que estigueu circulant per Palafrugell i que hagueu passat aquest matí, concretament per l'entrada de Palafrugell des de l'autopista. Per què? Des de l'autovia, en aquest cas. Perquè haureu vist que molta policia nacional, moltes furgones de la Policia Nacional, doncs el fet és que s'està duent a terme un operatiu policial contra el narcotràfic i el blanqueig de diners en diferents punts del municipi. En aquesta operació hi participen agents de la Policia Local de Palafrugell, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. D'aquí a poca estona tindrem més informació sobre aquesta operació que s'està duent a terme en aquests moments, una operació contra el narcotràfic i el blanqueig de diners. Altres coses que us explicarem avui, doncs, per exemple, una mala notícia pel sector cultural de casa nostra, i és que els cinemes Arinco de Palamós abaixen la persiana aquest diumenge per culpa de la pujada de preu de l'energia i perquè hi va estar, evidentment, hi estan molt poca gent al cinema últimament, i els cinemes de Rincó, doncs, es veuen molt afectats per aquesta situació. També us explicarem com ha evolucionat l'atur segons les últimes dades a casa nostra, també que el ple municipal de Palafrugell ha aprovat una nova urbanització a Aiguagelida, aquella nova urbanització que els ecologistes demanaven aturar, i també parlarem dels temes centrals del govern i oposició de Palafrugell que ha enfrontat Joan Vigues i Juli Fernández. Avui al Supermatí parlarem amb el president de l'associació Clau de Volta, l'historiador i especialista en patrimoni, Gabriel Martín Roig, perquè aquest cap de setmana, coincidint amb el pont de Tots Sants, aquesta associació Clau de Volta organitza diverses activitats relacionades amb la història de Palafrugell. Per tant, parlarem amb en Gabriel Martín Roig. Ara és moment de saludar els periodistes que ens porten la informació d'aquest dia, d'aquest divendres, aquí al Supermatí, amb la Maria Alzina. Bon dia.
Hola, bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia, què tal?
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
I Mariona Fernández.
Hola, bon dia.
I el que us dèiem, i aquesta és tota la informació que tenim de moment, en aquests moments s'està duent a terme un operatiu policial contra el narcotràfic i blanqueig de diners en diferents punts de Palafrugell. Una operació en què hi participen la Policia Local de Palafrugell, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Seguirem informant amb la informació que tinguem en les properes hores. Els cinemes Arinco de Palamós abaixen la persiana aquest diumenge. Mariona Fernández.
La pujada de preu de l'energia i la poca influència del públic han fet inviable mantenir el projecte.
Sílvia Pérez Cruz publicarà nou disc la primavera que ve amb Sony Music.
L'artista catalana ha estat de gira per l'Amèrica del Sud fins al 25 de novembre.
Baixa l'atur a les comarques de Girona el tercer trimestre, tot i això la taxa puja fins al 12,67% per la davallada de població activa. Per tant, baixa la xifra d'aturats, perquè el número real d'aturats baixa, segons aquestes dades de l'atur, però puja la taxa perquè baixa també la població activa. El sector serveis és el que crea més lloc de treball, coincidint amb la temporada turística. I al ple municipal d'octubre, l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat el pla d'urbanització que permetrà fer 15 nous habitatges a la zona de la cala d'Aiguagelida. Ferran Castelló.
Ho ha fet amb els vots a favor de la pràctica totalitat dels regidors, i només hi ha votat en contra el portaveu de Palafrugell en Comú Podem, Alfons Riu. Reus. Les entitats ecologistes havien carregat contra aquest projecte i havien demanat la seva paralització. A més, Jaume Palahir va defensar que el projecte que portaven al ple havien reduït dràsticament el número de construccions a la zona i va assegurar que havien minimitzat el dany paisatgístic.
El turisme massiu i la pujada d'impostos i les escombraries són els temes centrals del govern i oposició situat a Palafrugell.
Després que el partit de la primera jornada...
No és aquesta la notícia que volem escoltar, la notícia que volem escoltar és aquesta.
Joan Vigues, alcalde de Palafrugell, i Juli Fernández, cap de l'oposició, s'han vist les cares per tractar aquests i molts altres temes que afecten el municipi.
A més, també hem d'explicar que a Palafrugell s'ha finalitzat la tasca de substitució de la il·luminació de la zona esportiva de la plaça 11 de març.
Consumir menys i tenir un menor manteniment era el principal objectiu d'aquesta actuació.
I sense moure'ns del municipi... Dues coses que passen avui. Avui, primer, a les 20 hores, a les 8 del vespre, tindrà lloc l'entrega dels 30ens Premis Gla d'Or al Museu del Suro i es faran tres reconeixements.
Els guardonats seran la pel·lícula Suro, la Conferència Espanyola de Consejos Reguladores Vitivinícolas i el Futbol Club Barcelona. Els premis van néixer l'any 1990 per guardonar les persones i entitats que han contribuït a millorar i donar a conèixer el Suro, així com aquells que comparteixen les inquietuds i valors del sector surer. En aquesta 30ena edició se'n retorna al format presencial i serà el primer cop que se celebra al Museu del Suro.
I l'actor i director de teatre palafrugellenc Dani Rebollo presenta avui al Teatre Municipal de Palafrugell la seva última obra, que es diu Enmadrados.
És una comèdia sobre les mares i com s'han d'estimar, tal com ha explicat en Rebollo al Supermatí. Aquesta ha estat en cartell a Barcelona des de fa un any al Teatre Aquitania i actualment a l'ON. Ell va començar com a actor i més tard s'hi va incorporar també com a director. Les entrades es poden comprar a la web i a la taquilla.
I és divendres, comencem el repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana parlant de futbol a la comarca, perquè hi haurà partit clau del Palamós a casa.
El Degà rebrà aquest cap de setmana un rival directe en la classificació. El Bosc de Tosca visita el Municipal de Palamós amb 4 punts, un més que els palamosins.
Més notícies esportives, i és que també destaquem l'important duel del Calonge contra un rival directe.
Després de perdre per 1-0 contra el Malgrat en la jornada anterior, els calongins reben a casa un Calaguidó amb el que estan igualats a punts.
I el Bisbal Bàsquet vol continuar amb la seva bona dinàmica.
Els bisbalencs viatgen aquesta setmana a les Illes Balears per enfrontar-se a l'Àgora Portals i poder aconseguir una nova victòria.
En hoquei, el Palafrugell s'estrena a l'Hoquei Lliga Plata.
Després que el partit de la primera jornada a disputar la setmana passada a la pista del Manlleu quedés ajornat, els palafrugellencs debuten a casa contra el Vic.
Pel que fa als equips de Girona, que jugarà a casa l'Uni Girona contra el Guernica en Lliga, va obtenir un merescut triomf de l'Uni al primer partit de l'Eurolliga.
L'equip entrenat per Bernat Canut es va imposar a la pista del Landes francès amb un partit molt seriós. La victòria per 53-58 es va cimentar especialment amb una gran defensa i l'aportació anotadora de Garner, Murphy o Drame.
Què més hem d'explicar pel que fa a l'esport gironí? Fontejà ho espera bullir amb la segona victòria del bàsquet Girona a l'ACB.
Després d'aconseguir per fi el primer triomf la setmana passada a Camp del Betis, els gironins reben el Múrcia a la seva pista i esperen continuar pel camí victoriós iniciat.
I acabarem també explicant que el Girona de futbol es prepara per un dels partits més complicats de la temporada.
El Girona, després de conèixer que el Quintanar del Rei serà el seu rival a partit únic en la primera eliminatòria de la Copa del Rei, visita el Bernabéu aquest diumenge. Sens dubte, la visita al Camp del Madrid sempre té una enorme dificultat per als equips més modestos.
Moltes gràcies, Sergi Villena. De seguida ampliarem totes aquestes informacions que us acabem d'explicar, però abans és moment de conèixer quina és la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
A les portes d'un cap de setmana que per a molts serà llarg, quin temps farà avui i pel pont de Tots Sants?
Doncs el temps d'avui i bona part del cap de setmana vindrà marcat per una banda per aquesta sensació tèrmica relativament càlida, una suavitat que ens acompanyarà avui i fins a inici de la setmana que ve. Tot i això, la temperatura ja no serà tan elevada com a principis de setmana, quan el termòmetre es va enfilar fins als 29 graus, ja que l'altre dels protagonistes serà la mala visibilitat, amb un ambient amb núvols baixos i boires que al matí, juntament amb la pols en suspensió nord-africana, deixaran un cel brut i entrenyinat, impedint que el termòmetre passi més enllà dels 26 graus. Tindrem aquesta mala visibilitat sobretot durant el matí, primera hora, i també a partir del vespre i nit, tant avui divendres com demà dissabte. La dorsal anticiclònica que ha dominat la meteorologia les darreres setmanes té els dies comptats, i entre dimarts i dimecres de la setmana vinent notarem una normalització de la temperatura, i amb l'eventual pas d'un front més de cara dimecres que ve, ja tindrem una temperatura que recuperarà sensacions de tardor a finals de la setmana que ve.
Perfecte, doncs, gràcies, Albert Aparicio. I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, com per exemple que el Partit Popular ha decidit congelar les negociacions amb el PSOE per la renovació del Consell General del Poder Judicial. Ho ha anunciat després d'una conversa telefònica aquest dijous entre el govern, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo. En un comunicat, els populars diuen que Feijóo s'ha mostrat estranyat per la posició del PSOE en relació amb la reforma del Codi Penal i que a la vegada vulguin rebaixar les penes pel delicte de sedició. Segons el PP, Sánchez ha confirmat a Feijóo que la seva agenda legislativa inclou la reforma del Codi Penal i que no hi pensa renunciar, i que si això passa, el PP diu que no col·laborarà per renovar el Consell General del Poder Judicial. Elon Musk ja és propietari de Twitter. Ha comprat la xarxa social per 44.000 milions de dòlars, eh? 44.000 milions de dòlars és el que val Twitter a mans d'Elon Musk. Això és el mateix dia que acabava el termini per fer efectiva la transacció que li havia imposat una jutgessa. L'anunci ha estat a la mateixa xarxa social, on Elon Musk ha publicat un tuit que diu «L'ocell ha estat alliberat». I ha estat desembarcar la companyia i, segons diversos mitjans, el primer que ha fet ha estat acomiadar els quatre principals executius: el conseller delegat, el cap financer, el responsable legal i de polítiques i l'advocat principal de la companyia. Trànsit preveu la sortida de 475.000 vehicles de l'àrea de Barcelona per Tots Sants. El Servei Català de Trànsit demana planificar els trajectes i evitar les hores de més afluència. Per tant, tot i que bàsicament els problemes es preveuen cap a destinacions de muntanya i l'interior, és molt probable també que doncs, aquest pont de Tots Sants veiem més gent a casa nostra i que això doncs, ens afecti també en el trànsit i en altres aspectes. Nou intent del Banc Central Europeu per intentar frenar la inflació, i els tipus d'interès s'enfilen fins al 2%. És el nivell més alt dels tipus des del 2009 i és la tercera pujada dels tipus des del juliol. Això ho notarem quan demanem un préstec o quan actualitzem la quota de la hipoteca, i segurament no serà l'última pujada. I també hem d'explicar que la Moncloa retira la medalla del mèrit del treball a Francisco Franco i a nou càrrecs de la dictadura. Al febrer es va canviar el reglament per retirar el guardó a repressors franquistes i a persones condemnades per la corrupció. Quan falten 2 minuts i mig per arribar a 8:15 del matí, avui el comentari del dia ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
Tràmit administratiu. Darrerament se'ns diu que falten metges i personal d'infermeria. No és d'ara, perquè les universitats fa cap a més de 10 anys que es va denunciant de forma sistemàtica, alarmats de no tenir-ne suficient número com per assegurar el relleu generacional. L'escassetat de professionals sanitaris ve donada tant perquè no en formen prou com perquè la resta de països europeus els ofereix unes condicions laborals molt llamineres. Hem, doncs, d'importar personal que sovint no té el nivell equiparable i, a més, no parla l'idioma, el que és inconcebible. En aquestes professions, la voluntat de servei hauria de ser el primer per sobre de totes les altres coses. A ciutat, però, el pacient esdevé una dada. 5 minuts, 7 minuts, 3 minuts. Tot en funció dels mandats i les agendes. Entre que el malalt s'ha tret la camisa i se li ha pres l'atenció, ja no queda temps per explorar-lo. Les proves són freqüents i van en diferit. Els informes sovint els consulta abans el malalt que professional, accedint a diagnòstics que haurien de rebre's amb algú que te'ls faci entenedors i t'acompanyi. La tecnologia avança, però la humanitat recula. Al llarg i ample de la plana, com en moltes altres zones amb concentració diluïda i esparsa de població, hi ha l'agravant que el malalt s'ha de desplaçar, que no és molt, molt greu, sense xarxa de transport públic decent, el que és imperdonable. Hi ha centres, sí, però amb horaris restringits i regulacions, circuits de derivació de malalts greus a mesos vista i especialistes només un dia a la setmana. I digueu-me, com casem aquests plans de racionalització fets sobre el paper per tècnics i gestors amb la realitat i les necessitats de la gent? De debò volem que ens visitin buròcrates i prou? Tant per tant, amideu-me el metge de poble d'abans, que potser sabia fer menys coses, però com a mínim et dedicava el temps, mirava de curar-te i et conhortava quan no hi havia res a fer, algú que estigui present. Mentrestant, a moltes d'aquestes activitats que en diuen medicina, jo passaré a dir-ne tràmit administratiu.
I ara sí, ja hem passat al punt d'un quart de nou del matí, obrim l'informatiu. I ho fem amb aquesta notícia d'última hora que, com us dèiem, coneixíem poc, molt, molt poc abans de les 8 del matí. En aquests moments hi ha en marxa una operació policial contra el narcotràfic i el blanqueig de diners a diferents punts de Palafrugell. A l'operació hi formen part la Policia Nacional Espanyola, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Palafrugell. És la informació que tenim a hores d'ara i anirem actualitzant la notícia a mesura que tinguem més detalls. Els cinemes Arinco baixen de Palamós tornen a baixar la persiana per tercera vegada des del 2017. La primera el 2017, després el 2020 en plena pandèmia i ara ho tornen a fer. Mariona Fernández.
Aquest diumenge els cinemes de Palamós deixaran d'emetre pel·lícules. En un comunicat asseguren que la pujada del preu de l'energia i la poca influència del públic han fet inviable continuar amb el projecte cinematogràfic. També agraeixen el suport i l'ajuda que han rebut per evitar el tancament, que se suma a dels albenis de Girona. Els cinemes ja havien baixat la persiana el 2017, 56 anys després d'activitat, i no seria fins al 2020 que reobririen de la mà dels actuals gestors. De moment, la situació els ha obligat a tornar deixant el poble sense cinema, però qui sap si per sempre.
Doncs mala notícia per la cultura de casa nostra, certament. Perquè mai és bona notícia que tanquin establiments culturals i menys els cinemes en aquesta complicada situació que ens ha deixat la pandèmia. Però en cultura, mira, tenim notícies que ens alegren el dia. Per exemple, que la cantant Sílvia Pérez Cruz publicarà nou disc la primavera que ve amb Sony Music, segons ha anunciat el segell musical.
La compositora catalana actualment de gira per l'Amèrica del Sud ha estat reconeguda aquest octubre amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2022 del Ministeri de Cultura. Després de passar per grups com Les Migues, l'any 2012 va debutar en solitari amb 11 de novembre. L'últim treball que ha publicat fins ara és Farsa, Género Impossible. La gira d'aquest últim treball continuarà fins al 25 de novembre.
Doncs amb moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes ganes de poder escoltar aquest nou disc de la Sílvia Pérez Cruz, que sembla que arribarà la primavera. Entrem amb dades econòmiques. Els aturats de Girona baixen el tercer trimestre, tot i això la taxa puja al 12,67% per la davallada de la població activa. El sector serveis és el que crea més llocs de treball coincidint amb la temporada turística.
Segons dades de l'EPA, entre el juliol i el setembre hi havia 29.300 persones a l'atur, mentre que en el segon hi havia 33.800. A més, en comparació amb l'any passat, la demarcació mostra signes més clars de recuperació. Malgrat tot, la taxa d'atur ha crescut aquest últim trimestre en comparació amb l'anterior. Concretament, ha pujat un 0,19 i se situa en els 12,67 punts. Això es pot explicar per la davallada en la població activa de la demarcació. Si bé durant el segon trimestre hi havia 408.900 persones dins el mercat laboral, en el tercer n'hi havia 44.800. La bona notícia arriba una vegada més amb la comparativa interanual. En el tercer trimestre del 2021, l'EPA indica que hi havia una taxa d'atur del 14,57%. Això suposa un 1,9 més de la registrada durant els últims 3 mesos d'aquest 2022.
Maria, dades importants de l'EPA que també indiquen que durant els últims mesos també s'han creat nous llocs de treball.
De fet, en els últims 3 mesos s'han generat 300 llocs de feina nous, arribant als 375.500 ocupats. En aquest sentit, la comparació interanual també mostra una clara recuperació de l'economia gironina després de la pandèmia. En el tercer trimestre de l'any passat hi havia 360.900 ocupats, 14.600 menys que ara. En aquesta generació de llocs de feina, el sector serveis hi ha tingut un paper clau. La mostra és que entre el juliol i el setembre s'han creat 2.100 places respecte al trimestre anterior. Aquest sector és el que més llocs de feina genera a la demarcació i el 72,3% dels treballadors de la demarcació hi tenen la feina. En segon lloc, el sector que ha generat més ocupació és el de l'agricultura. La recollida de fruita i la verema dels camps i vinyes gironins ha generat 1.800 places de feina l'últim trimestre. Per contra, les indústries n'han destruït 1.300 i la construcció 2.300 més. Per últim, en la comparativa de llocs de feina interanual, tots els sectors sumen més treballadors que l'any passat. El sector serveis és el que més ha crescut, sumant 10.100 llocs nous en comparació amb el tercer trimestre del 2021, segons dades de l'INE. A continuació, hi ha hagut l'agricultura, que ha sumat 3.500 places respecte al mateix període de 2021. A la cua hi ha la indústria i la construcció.
Bé, avui hi ha algú que s'ho està passant molt bé a costa de la ràdio. Demanem disculpes, eh? Demanem ja des d'ara mateix disculpes. 8:21 minuts. Al ple municipal d'octubre, l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat el pla d'urbanització que permetrà fer 15 nous habitatges a la zona de la Cala d'Aigua Gelida. Ho ha fet amb els vots a favor de la pràctica totalitat dels regidors i només hi ha votat en contra el portaveu de Palafrugell en Comú Podem. Les entitats ecologistes havien carregat contra aquest projecte i havien demanat la seva paralització. Ferran Castelló.
Per començar, el regidor d'Urbanisme, Jaume Palaí, va defensar que el projecte que portaven al ple havia reduït dràsticament el número de construccions a la zona i va assegurar que havien minimitzat el dany paisatgístic i que hi han incorporat algunes exigències de la Comissió d'Urbanisme de Girona.
La Comissió Territorial d'Urbanisme va emetre un informe amb unes prescripcions que anul·laven, entre elles, anul·laven el volum de 65 metres quadrats destinats a pàrquing a les parcel·les de major pendent com una planta complementària. També caldrà incloure les mesures proposades en l'estudi d'impacte i integració paisatgística. S'admetrà, això que he dit abans, els 65 metres, posar un porxo o una pèrgola per cotxes a la part alta, sempre que no trenquin les visuals d'espai públic.
Des del PSC, el regidor Xavier Rangel va explicar que en tots els passos previs en aquest àmbit s'havien abstingut, però que ara hi votarien a favor.
Aquest sector, un cop no ha estat a dintre dels sectors declarats dintre del pla director urbanístic, l'Ajuntament de Palafrugell i el privat tenien tots els drets que els hi donava i els hi atorgava la llei, i que, a menys que el senyor Vigues no hagués canviat i hagués trobat una fórmula, no hi havia gaires més expectatives que seguir amb la seva tramitació.
El regidor de Ciutadans, Joan Ferrer, va aplaudir la manera en com s'havia gestionat l'assumpte d'Aigua Gelida, amb celebració inclosa per part de l'alcalde.
Agrair a tots la gent que hi ha col·laborat perquè això pugui tirar endavant. Per tant, nosaltres ja estem d'acord que això segueixi la seva tramitació i es pugui començar ja a fer les obres, que serà una manera de tenir més ingressos l'Ajuntament de Palafrugell.
Fome, pomos!
L'únic vot contrari va ser el del regidor de Palafrugell en Comú Podem, Alfons Rius, que ho va justificar per no continuar destrossant el territori.
No, aquí es tracta de preservar els espais naturals en benefici de tots. Hem de ser conscients que hem saturat i esgotat la nostra capacitat per als usos intensos de l'estiu sense haver explorat. Encara hi queden alternatives. Queda clar que el vot del nostre grup és en contra d'aquest pla especial d'Aigua Gelida.
El turisme massiu, la pujada d'impostos i les escombraries són els temes centrals del govern i oposició de Palafrugell. Joan Vigues, alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, cap de l'oposició, s'han vist les cares per tractar aquests i altres temes que afecten el municipi. A més, cal recordar que en menys d'un any se celebren les eleccions municipals.
Juli Fernández ja havia anunciat la seva candidatura com a cap de llista per les pròximes eleccions municipals que se celebraran al maig del 2023. Tot i això, Joan Vigues no acaba de deixar clar en el debat la seva candidatura. L'únic que està segur és que necessita un equip per tirar endavant la gestió d'un municipi com Palafrugell.
Necessita un equip. Per què?
perquè això és l'empresa més important a nivell de personal de tot Palafrugell. I per tirar endavant això, si vols ser responsable, doncs necessitem equip. Necessitem equip el senyor Fernández, necessito equip jo, necessitem equip tots. Què estem fent? Busquem un equip. Ens presentarem? Quasi segur que estarem en el camp de joc el pròxim 28, no serà el 28, no és el 26 o 27.
Cal recordar, a més, que fa dos dies es van aprovar la pujada de les taxes i els impostos pels pressupostos de 2023 a l'Ajuntament de Palafrugell. Joan Vigues justifica aquest augment per la pujada de les despeses del consistori i la reducció d'ingressos. Juli Fernández recorda, però, que l'antic consistori liderat per Esquerra Republicana ja havia pujat les taxes amb anterioritat després de la seva arribada al govern. Per això no està d'acord amb aquesta pujada d'impostos que va aprovar el ple municipal, però creu que aquesta pujada s'hauria de fer de manera progressiva.
Un dels altres temes destacats és la saturació turística que pateix el municipi, sobretot a l'estiu.
Joan Vigues afirma contundent que Palafrugell com a destinació turística s'ha de cuidar. Per això explica que han de fer que el municipi sigui atractiu a l'hivern i que el nombre de residents augmenti al nucli municipal.
Com es fa? Doncs, primerament, fent el nucli actual de Palafrugell més atractiu al centre, potenciant un sector comercial que en aquest moment té una força a través de l'associació Oxigen molt important, amb 213 establiments associats quan n'hi havia 30 fa poc, intentant fer un nucli urbà de Palafrugell centre més atractiu, més atractiu per passejar, per gaudir d'aquest benestar.
Juli Fernández es posiciona d'acord, tot i que recorda que s'ha d'unir millor el nucli de Palafrugell amb aquesta zona de platges.
I un dels altres temes que preocupa el consistori són els residus i la neteja del municipi.
El contracte d'escombraries està en revisió, ja que l'empresa hi va renunciar i s'està valorant crear-ne un de nou. Joan Viga reconeix, a més, que no s'està complint amb les ràtios de reciclatge d'escombraries al municipi. Juli Fernández explica que s'hauria d'invertir i incorporar noves tecnologies i intel·ligència artificial a l'hora de gestionar els residus.
Jo crec que el tema de residus és un tema molt important i caldrà anar per sistemes d'incorporar no només el tema de residus, sinó tot el que fa referència als serveis públics que fa l'Ajuntament, del que anomenem la intel·ligència artificial. O sigui, caldrà buscar mecanismes que ens donin molta informació. Per exemple, hi ha contenidors que potser tenim rutes per passar per tots els contenidors, que potser caldrà definir, posar aquests contenidors amb aplicatius que ens donin informació quan estan plens, perquè potser hi ha un contenidor que pot passar cada dos dies tenim prou i ha de poder passar matí i tarda, no? Per tant, jo crec que segur que això implica més costos i segur que implicarà que la gent pagui més taxa d'escombraries. Segur, però en definitiva, recordem que la taxa ha de cobrir el cost de servei.
Joan Vigues conclou que hi ha diverses propostes a l'hora de gestionar els residus al municipi i s'acabaran de concretar en aquest futur contracte.
Avui a les 8 del vespre té lloc l'entrega dels 30ens Premis Gla d'Or al Museu del Suro i es faran tres reconeixements. Un d'aquests serà la pel·lícula Suro del director basc Mikel Gurrea. Ferran Castelló.
El film exposa la dificultat d'extreure el suro i l'esforç que requereix a les famílies que s'hi dediquen. Ho explica Joan Puig, president d'Ecorc.
Que situa és l'evolució d'una parella urbanita que se'n va doncs, al bosc, que se'n va al bosc en concret al bosc del Pirineu, per veure si són capaços de ser més autèntics i viure enmig de l'aventura. I en aquest mig de la natura duen a terme una explotació surera que té les 500 hectàrees de l'herència que els hi ha tocat.
També es reconeixerà la Conferència Espanyola de Consejos Reguladores Vitivinícolas, que integra més de 3.000 cellers per defensar els interessos del sector vitivinícola.
I per tant, doncs, nosaltres amb ells ens els sentim molt propers, perquè són uns aliats naturals del nostre producte a l'hora de vehicular el tap de suro directament a les bodegues i de defensar el que és el vi i la cultura del vi en tots els entorns, tant públics com privats.
I per altra banda, el Futbol Club Barcelona, per l'alegria que pot generar el club quan hi ha victòries i fites importants que se celebren amb cava i escumosos. Precisament, el club també té una línia d'escumosos amb el celler Maset.
Val a dir també que, com sabeu, el Futbol Club Barcelona té la seva pròpia línia d'escumosos a través del celler Maset i comercialitza la marca Barça d'escumós, no? Per tant, doncs, bueno, tot això feia que ens els sentíssim propers i que els hi devíem un reconeixement també públic per les alegries que ens donen, si bé en aquest moment amb l'eliminació de la Champions poder no és el millor moment, però sí que és veritat que en el passat ens han donat grans alegries i segur que en el futur ens donaran grans alegries.
Els premis van néixer l'any 1990 per guardonar les persones i entitats que han contribuït a millorar i donar a conèixer el suro, així com aquells que comparteixen les inquietuds i valors del sector surer. En aquesta 30a edició se'n retorna al format presencial i serà el primer cop que se celebra el Museu del Suro.
Tres àrees per nosaltres significatives sempre del que és el nostre producte i la seva interacció amb el món. Un, la vessant més forestal, un altre, la vessant més vitivinícola i un tercer, la vessant més del consumidor.
L'acte s'obrirà amb els parlaments institucionals i el discurs de Joan Puig, president d'ECORC. Seguidament es faran els lliuraments dels premis i la foto amb els guardonats i les autoritats. Finalment, hi haurà la cloenda institucional a càrrec de la directora general d'Ecosistemes Forestals de la Generalitat de Catalunya, Anna Sninges.
I l'actor i director de teatre Dani Rebollo presenta avui mateix al Teatre Municipal de Palafrugell la seva última obra, Enmadrados. És una comèdia sobre les mares i el fet que se les ha d'estimar, tal com ha explicat Rebollo al Supermatí. Les entrades es poden comprar a la web i a la taquilla.
A l'obra, tres desconeguts acudeixen a una teràpia de grup per explicar com les seves estrambòtiques mares els fan la vida impossible. Rebollo explica que és una obra molt vitalista.
Que les mares s'han d'estimar. Que les mares s'han d'estimar i que la vida és per riure i per viure-la. És una obra davant de tot vital. Vull dir que tu rius, tu tens aquest punt, però et genera molta tendresa. Molts dels personatges et generen aquesta tendresa o aquesta il·lusió, o aquestes ganes.
Es tracta d'una obra que ha estat en cartell a Barcelona des de fa un any, al Teatre Aquitània, i actualment a l'ON. Ell hi va començar com a actor i més tard s'hi va incorporar també com a director. En aquell moment va pujar el to de l'obra. Sobre la seva situació professional en aquests moments, en Rebollo explica al Supermatí que ara mateix està fent de professor a l'aula de teatre de Palafrugell, en un grup de teatre de quart i un altre de Barcelona. A més, està portant una altra obra de petit format anomenada The Pain is a Black Dog in Your Mind. Assegura que li ha vingut una feinada a l'època post-pandèmia i creu que el col·lectiu de les arts escèniques és massa ploramiques.
Som molt ploramiques. A veure, les coses no són fàcils, però crec que no són fàcils per ningú. Llavors, el fet d'agafar i abandonar-nos com les persones que sempre tenim problemes, perquè si us fixeu al llarg de la història, la gent del teatre sempre ha plorat. Llavors, a mi això em cansa una mica i no és que m'agradi gaire. Dificultats n'hi ha, però com molts altres gremis, han tingut dificultats amb tot el tema de la pandèmia. El nostre possiblement ha estat un dels més importants, això és cert. Però ara mateix jo crec que sí que hi ha oportunitats. I sí que hi ha maneres de fer les coses.
I ha aprofitat per demanar més suport a nivell institucional a Palafrugell. Afirma que està cansat de veure gent amb cervells privilegiats que marxa cansat i devorat per la burocràcia, no només a Palafrugell.
Vinga, som-hi, perquè ara mateix passen pràcticament 3 minuts de 8:45 del matí. És el moment de l'entrevista. De seguida repassarem la prèvia esportiva del cap de setmana al Baix Empordà, però abans hem de parlar d'aquest pont de Tots Sants, perquè el terror i la desconeixença del més enllà visitaran Palamós durant aquest pont. I és que l'Associació d'Art i Patrimoni Clau de Volta de Palamós organitza durant aquest pont un cicle de conferències i activitats per celebrar la festa de Tots Sants. Per explicar-nos una mica més sobre les activitats i preparar-nos per aquest cap de setmana, ens visita al Supermatí el president d'aquesta associació, Clau de Volta, i també historiador i especialista en patrimoni, en Gabriel Roig. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estem?
Molt bé, molt bé. Expliqui'ns
una mica l'objectiu d'aquest cicle de conferències i també de l'associació Clau de Volta, que ens interessa també molt saber quina és la vostra feina, què feu habitualment.
Allò que creiem que la festivitat de Tots Sants i el Dia de Difunts no està renyit amb la cultura, i per tal, per potenciar tot això, el que hem preparat és la Mirada Pòstuma, que és una exposició de fotografia post-mortem. El que ens plantegem és cada any escollir temes que estiguin relacionats amb Tots Sants i Difunts i poder-los presentar, i a partir d'aquí fer no només una exposició, sinó un cicle de conferències o xerrades que hi sigui annexa i que ens permeti explicar-la. En aquest cas, l'exposició de fotografia post-mortem reuneix...
Sí, expliqui'm això, perquè fotografia post-mortem, aviam...
Sí, és prou particular. particular.
Sí, sí, sí.
Reuneix 26 imatges de, que són de diferents arxius de l'Empordà, de l'arxiu de Figueres, també en tenim de Palafrugell, de Sant Feliu, de l'Escala, i després hi ha 10 d'una col·lecció particular de Palamós. I són fotografies que la majoria d'elles són del segle XIX i que es van fer justament després de la mort de la persona retratada.
Ostres!
No? Sí, sí, sí. És curiós, però hi havia tota una cultura de la mort molt diferent a la que tenim avui en dia, que sembla que defugim el tema de la mort, i en aquell moment la mort hi era molt present degut a una gran mortalitat infantil, i el tema de la fotografia que naixia incipientment a mitjans del segle XIX, i hem de pensar que en aquell moment hi havia, no és com avui, que avui tenim fotos de tot. En aquell moment, doncs, contractar un fotògraf era car, i per tant, moltes vegades, doncs, la gent no li donava temps de fotografiar-se en vida, i no tenien cap fotografia d'aquella persona que acabava de morir. I sense cap repar, el que feien era avisar un fotògraf professional i preparar les condicions idònies per fer una última foto per recordar aquella persona difunta de la casa i poder-la afegir a l'àlbum familiar, que tenia una gran importància en aquell moment. Doncs bé, a partir d'aquesta exposició, creiem que és prou interessant, doncs vam creure convenient explicar-ho bé i muntar un cicle de conferències. Una d'elles és la fotografia que es mostra entre el dolor i l'amor, que justament abans de la inauguració de l'exposició jo mateix faig i expliquem, doncs, el significat i el context social, antropològic i també artístic que motiva l'aparició d'aquest tipus de fotografia. I després la que es fa justament avui, que és els aliments de la mort en la cultura catalana i altres cultures, que ens parlarà en Jaume Fàbrega, ja conegut historiador i gastrònom, ens parlarà de l'entorn de les menges que feien entorn del Dia de Tots Sants, la seva significació, els plans especials que es feien. No només parlem de panellets i de castanyes, sinó d'una imatge, per tenir una imatge molt més ampla de la que era la gastronomia d'aquesta època.
Quins són, és a dir, en aquesta exposició de fotografies, podem trobar-hi algun personatge destacat, o són tot, diguéssim, són tot anònims?
No coneixem cap personatge destacat de les que hi apareixen. Si bé algunes són fetes per fotògrafs que sí que eren de Palafrugell i eren de Sant Feliu de Guíxols, doncs bé, coneixem el nom de la família, però ja ens estem remuntant a mitjans del segle XIX. I si bé sí que vam tenir l'oportunitat d'afegir un personatge destacat de Sant Feliu de Guíxols, a última hora doncs vam creure que no seria convenient per l'objectiu de l'exposició, ja que buscàvem nosaltres reunir una sèrie de fotografies de fotografia post-mortem, però a la seva vessant més històrica i artística, per poder-la explicar, defugint qualsevol mirada morbosa, perquè creiem que no té aquesta intencionalitat, ni l'hem cercat, sinó tot el contrari. Jo crec que hem buscat sempre una mirada més amable per entendre, doncs, tot aquest subgènere de la fotografia.
Sorprèn tot molt, que... això de la... Que en un moment determinat, doncs, una de les formes d'acomiadar-se era fer de les persones que morien era fer una fotografia. Això, imagino que devia estar circumscrit a una categoria social molt concreta, no? Pel que ens deies de la dificultat o de com de car era aconseguir un fotògraf.
Sí, bàsicament això va ser la burgesia. La burgesia, mitjans del segle XIX, doncs, clar, comença a ser una societat potent, ja ben acomodada, amb diners, i el que vol fer és emular a la noblesa. I la noblesa què feia? La noblesa, quan tenia un familiar difunt, cridava un pintor i aquest li feia un últim retrat, fins i tot en el llit de mort. La noblesa, la burgesia, ja benestant i amb diners, va voler visualitzar la seva posició a la societat, i per tant no podien contractar un pintor, però sí que van començar a contractar els fotògrafs, que, a veure, eren cars, en aquell moment. Estem parlant de que una fotografia podia costar tranquil·lament 3 o 4 mensualitats, perquè ens féssim l'idea d'un sou mitjà. I el que feien era, doncs, avisar aquests fotògrafs que venien a casa i ho estudiaven, maquillaven, fins i tot el propi fotògraf maquillava el cadàver, preparaven la llum, de tal manera que buscaven una fotografia artística i lluïda d'aquesta última foto d'aquest personatge, o a vegades d'aquest nen, perquè hem de recordar que també hi havia molta mortalitat infantil, i per tant també era una fe de vida, el fet de que poder fotografiar el nen que havia mort al cap de poques setmanes de néixer, era també una manifestació o una imatge que tenia la mare i que podia recordar justament que havia estat mare d'aquell nen, no? I aquella única imatge que tenia del nen. És a dir, que això en aquell moment ho hem d'entendre en aquest sentit, perquè avui en dia és molt fàcil, tenim fotografies de tot, de qualsevol moment, a vegades moltes d'elles gratuïtes, però en aquell moment era molt rar i estrany. I era la manera en què la burgesia, doncs, bueno, va entrar a la societat, justament, doncs, servir-se'n d'aquests nous fotògrafs professionals i a partir de la imatge que aquests proposaven, que era, bueno, que el retrat, bàsicament, eren els grans fotògrafs professionals, eren bàsicament retratistes, i a ells els era igual vius o morts, era un negoci igual, i a partir d'aquí tractaven la fotografia i l'imatge amb la mateixa cura d'aquells primers fotògrafs que anaven a buscar, doncs, la representació més artística possible.
Mm-hmm. Clau de Volta és una associació cultural creada l'any passat. Explica'ns una mica això, l'objectiu de l'associació i quines activitats feu al llarg de l'any.
Bueno, el nostre objectiu bàsic és que vam constatar que al voltant de Palamós hi havia moltes poblacions, que fins i tot molt més petites que Palamós, que tenien una i dues associacions culturals, i llavors ens vam ajuntar gent amb inquietuds, gent de l'àmbit universitari, gent de l'àmbit local, professors, mestres, i vam creure convenient fundar una fundació que fos eminentment d'art i de cultura i que treballés per tirar endavant projectes culturals, i sigui conjuntament amb l'Ajuntament o sigui, doncs, per iniciativa pròpia, per donar o per oferir a Palamós una àmplia programació cultural, més àmplia possible, i que puguem tocar tots els gèneres. I, per tant, doncs, neix en aquest sentit, amb aquest afany, i aquest és el nostre objectiu, oferir el màxim d'activitats culturals perquè Palamós a la llarga pugui ser un referent en aquest camp.
Doncs Gabriel Martín, que és el president i historiador, expert en patrimoni, gràcies per passar avui pel Supermatí. Que tingui molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Saludem a les persones que s'ho estan passant bé avui escoltant aquest supermatí, i molt agraïts, i a la vegada també demanem disculpes pels problemes tècnics que, mira, que estem tenint avui. Falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. De seguida saludarem la Sandra Bisba perquè ens porti en punts destacats de la geografia de casa nostra, però abans hem de fer un repàs de l'actualitat esportiva del Baix Empordà, perquè avui ve carregada aquesta prèvia esportiva de futbol, d'hoquei i de bàsquet. Comencem parlant d'un duel destacadíssim i clau avui mateix de futbol, perquè el Palamós juga a casa, rep un rival directe a la classificació, que és el Bosc de Tosca, que visita el Municipal de Palamós amb 4 punts, un més que els palamosins. Sergi Villena.
Sí, i per tant és un duel vital per a les aspiracions del Palamós de millorar la seva penúltima posició actual a Primera Catalana, i sobretot també per oblidar la dolorosa derrota de la setmana passada contra el Torelló per un contundent 4-0. El conjunt de les preses es troba 2 llocs per sobre dels blau i grocs, però els de Joan Bayona esperen fer valer el factor camp per endur-se una victòria molt necessària.
També destaquem l'important duel del Calonge contra un rival directe. Després de perdre per 1-0 contra el Malgrat en la jornada anterior, els calongins reben a casa un Calaguidó amb el que estan igualats a punts.
Els dos conjunts tenen 10 punts, només per sota del líder Unió Esportiva Quart, que comanda aquest grup de segona catalana amb 13 punts i que jugarà a casa contra el Blanes, que és 9è amb 5 punts. Tordera, Tossa i Malgrat també es troben amb 10 punts i s'afegeixen al grup de perseguidors del quart. Un triomf del Calonge, doncs, posaria distància amb el Calaguidó i refermaria les seves opcions.
El Bisbal Bàsquet vol continuar amb la bona dinàmica. Els bisbalencs viatgen aquesta setmana a les Illes Balears per enfrontar-se a l'Àgora Portals i poder aconseguir una nova victòria.
Ara mateix, els de Carles Rofes són quarts, amb 3 victòries i una derrota. I per la seva banda, els mallorquins són penúltims i encara no han guanyat cap partit en aquesta Lliga EVA. L'objectiu del Sol Gironès serà el d'aconseguir un nou triomf i tornar de ses illes amb la quarta victòria al Sarró.
En bàsquet, el Bisbal Bàsquet vol continuar, com dèiem, en aquesta bona dinàmica. Els bisbalencs viatgen aquesta setmana, ara ho sentíem, per afrontar-se a l'Àgora Portals. I en hoquei, el Palafrugell s'estrena a l'hoquei Lliga Plata, després que el partit de la primera jornada disputà la setmana passada a la pista del Manlleu, que des ajornat, els palafrugellencs debuten a casa contra el Vic.
El conjunt baix-empordanès, que jugarà el partit ajornat del Manlleu que comentàvem a finals de novembre, es trobarà amb una classificació que després de la primera jornada encapçalen Alcobendas i Espanyol amb 3 punts. El nou tècnic del conjunt palafrugellenc, Francesc Linares, s'estrena al torneu de la regularitat amb la màxima il·lusió i ganes de situar el corredor Mató el més amunt possible. Recordem que de moment, i després d'una llarga pretemporada, els blanquinegres ja van obtenir el primer títol oficial de la temporada, que va ser la Lliga Catalana.
Situem-nos ara més enllà del Baix Empordà parlant dels equips de Girona, que en aquest cas jugarà a casa contra el Guernica en Lliga, que va després d'obtenir un merescut triomf de l'Uni en el primer partit de l'Eurolliga. L'equip entrenat per Bernat Canut es va imposar a la pista del Landes francès amb un partit molt seriós. La victòria per 53-58 es va cimentar especialment amb una gran defensa i l'aportació anotadora de Garner, Murphy o Drame.
És cert que va costar i que al final va ser apretat, però les gironines van aguantar la pressió del pavelló François Mitterrand i les franceses, que van pressionar de valent, però la clau va ser mantenir la possessió amb serenitat en els últims minuts. Aquesta victòria referma el bon moment de l'Uni i li permet començar la fase de grups de l'Eurolliga de manera excel·lent. I sense gaire temps de descansar i recuperar, aquest cap de setmana l'Espar Girona jugarà un partit a la Lliga que es preveu dur. El Guernica, que és tercer, visita Fontajau i les del País Basc es troben en el grup capdavanter com l'Uni i suposaran, sens dubte, un complicat test.
Fontajau espera bullir amb la segona victòria del bàsquet Girona a l'ACB. Després d'aconseguir per fi el primer triomf la setmana passada al camp del Betis, els gironins reben el Múrcia a la seva pista, això amb ganes d'aconseguir la segona victòria.
A priori, el Múrcia no serà un rival fàcil, ja que porta una bona trajectòria amb 3 victòries i 2 derrotes i és actualment 6è a només un triomf del grup capdavanter que formen Barça, Madrid, Club Bàsquet Canàries i Gran Canària. Tots 4 equips amb 4 victòries i una única derrota. Per tant, el Múrcia arribarà a Girona en un gran moment. Els d'Aito intentaran donar continuïtat a la inèrcia positiva de l'últim partit contra el Betis i obtenir d'aquesta manera el segon triomf.
I el Girona de futbol es prepara per un dels partits més complicats de la temporada. Després de conèixer que el Quintanar del Rei serà el seu rival a partit únic en la primera eliminatòria de la Copa del Rei, ara visiten el Bernabéu aquest diumenge. Sens dubte, la visita al camp del Madrid sempre té una enorme dificultat per als equips més modestos.
Exacte, i més tenint en compte que el Madrid és el líder de la Lliga i pocs equips han pogut puntuar contra ells. Però els de Mitchell, que amb 9 punts ara sí que ja es troben en la zona de descens, necessiten punts el més aviat possible. Per sota, el QE és l'Elx, amb 4, seguit del Cádiz, amb 7 punts, que és penúltim. I després ve el Girona amb 9. Veurem si el plantejament dels de Montilivi aposta pel seu habitual joc atrevit o Mitchell s'inclina més per apuntalar la defensa. No oblidem que molts gols encaixats han vingut precedits de greus errades defensives. Duel interessant, doncs, per calibrar les prestacions del Girona contra un gran i, si pot ser, traient alguna cosa positiva, molt millor.
Doncs això, esperem que ens surtin coses molt, molt, molt positives aquest cap de setmana en els enfrontaments del Baix Empordà i també en els enfrontaments gironins. I ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 9 del matí. I com cada divendres és el moment de fer ruta per casa nostra, de fer ruta, i ho fem amb la Sandra Bisba. Hola, Sandra, com estàs? Bon dia.
Hola, Dani, molt bé.
Com anem? Doncs bé, prou bé. Allò, avui sí, amb ganes d'arribar a divendres. I, a més, avui hi ha algú que s'ho està passant molt bé escoltant aquest programa i hem de demanar disculpes a tots els oients per les interferències tècniques que estem tenint, que estan fent realment difícil fer aquest programa, però vaja, intentarem resoldre-ho en els propers dies i que això quedi resolt per sempre, perquè no pot ser. Escolta, Sandra, avui comencen les fires de Girona. Jo ahir estava fent un curs a Girona i ja notaves que començava a costar allò d'entrar a la ciutat, i avui ja suposo que això ja serà impossible d'anar-hi si no hi vas amb temps, no? Però avui volem aprofitar per fer una escapada, ni que sigui radiofònica, i anar-la preparant al barri vell de Girona, aprofitant aquestes fires, no?
Correcte. Bueno, a mi m'agrada molt anar-hi per fires a Girona, vull dir, es viu un ambient supermaco, i llavors convido una mica la gent a que s'escapi un moment de les fires també per veure el que és el barri vell, però alguns racons que a mi me tenen enamorada i que a vegades passen una mica desapercebuts pel visitant que hi va, bueno, amb presses, no? Vull dir, és una ciutat per recórrer tranquil·lament i per anar descobrint racons.
És que és això, moltes vegades vas a Girona, al Barri Vell, això que dius tu, precisament, amb presses, perquè arribes, et costa aparcar, després vas veient, has de pensar on dinar, on sopar, perquè sempre et costarà, llavors vas allà una mica que sempre costa aturar-se i gaudir. Per això avui volem parlar de racons que ens robaran el cor.
Sí, la veritat és que a mi una de les zones que m'agrada molt és el barri de Sant Pere de Galligants, val? Que si tu us arribeu ben bé a la plaça on hi ha el monestir de Sant Pere, ja per mi aquella plaça té com una màgia especial. Tens a la teva esquerra Sant Nicolau, just davant teu tens el portal del monestir, amb aquells xiprers gegantíssim, que són altíssims, prims, que, bueno, te mostren el camí cap al cel. És espectacular. Aquell racó té una màgia especial. A més, te mostra aquest romaní llombard tan sobri, però tan fantàstic. Però el que recomano, a més, és que aneu ben bé a l'esquena, diguéssim, a la zona de l'absis del monestir, vull dir que li doneu completament la volta, el volteu per l'esquerra, val?, que passareu per unes escaletes i així, i arribareu a un punt que es veu una vista espectacular de Girona, que és, tu veus la catedral gòtica de Girona des d'allà, però també veus la torre romànica, que de l'antiga església romànica, abans de la gòtica hi havia una romànica que està fent de contrafort, veus les muralles medievals, fantàstiques, i llavors també des d'allà pots agafar i pujar a les muralles, unes muralles que són poc recorregudes, que t'aporten, diguéssim, en direcció nord, no? O sigui, tu la vista que us estava explicant és mirant cap a sud, doncs després gires i hi ha els jardins de John Lennon, hi ha unes escales per pujar dalt de les muralles, que pots resseguir-les, i t'aporta a l'església de Santa Llúcia i el mirador de Santa Llúcia, que aquesta és una església que poca gent coneix, que la tenim documentada segle XII, segle XVI, hi ha reformes, i al segle XIX se fa un campanar nou d'estil modernista, perquè l'anterior és destruït per un llamp, i és un espai, és curiós, bonic de veure, i la vista és espectacular, la vista que tens de Girona també. Diuen que havia sigut com un antic temple de Venus, que els cristians havien dedicat al seu culte en temps de Constantí. Això ja doncs, abans d'aquesta església de Santa Llúcia que us comento. I llavors, doncs, si aneu seguint les muralles, arribareu doncs, a ben bé al final del carrer al Jardí de l'Àngel. El Jardí de l'Àngel també és un espai que té una mística especial, va ser reconvertit per Josep Tarrés, l'activista cultural gironí que va morir precisament l'any passat, el 2021, a l'abril del 2021, i és un, era un anticor on s'hi reunien intel·lectuals republicans per conversar, i llavors Tarrés el va convertir en aquest jardí de l'Àngel. Quan hi entreu trobareu doncs, un portal de ferro amb un àngel situat a dalt de tot, que prové del cementiri de Girona. I llavors, doncs, a dins és molt especial, és molt especial. Hi ha totes referències d'àngels. Hi ha un àngel que es diu el Metatron, que és l'arcàngel més...
El Metatron?
Metatron, sí.
Té nom de... Bueno, això...
Sí, no? De... Bueno, és l'arcàngel més poderós de tots, segons la mitologia jueva, i resulta que prové d'un antiquari de Palafrugell. En Teresa el va trobar en un antiquari de Palafrugell. Hi ha tarongers, hi ha... Bueno, tot té un perquè en allà, val? Hi ha una petita finestra que des d'aquella finestra s'observa l'àngel que corona el campanari de la catedral. Llavors hi ha una figuera, un taronger, flors de lavanda, tot de plantes bíbliques i mediterrànies, no?, que l'acompanyen. És un lloc molt, molt especial. I fa uns pocs anys hi van també col·locar les plaques d'aquelles Stolpersteine, per recordar la gent que va morir o va patir l'Holocaust. No? Vull dir, és un espai molt especial, molt especial.
Molt bé, val. Què més? Què més podem veure?
Tenim temps de una curiositat.
Sí, sí, tenim temps.
Val. Mira, heu d'anar al Museu d'Història de Girona, Museu d'Història de la Ciutat. Just a l'entrada, on hi ha la recepció, hi ha un cementiri caputxí, val? N'hi ha molt pocs a Europa, ara us ho explico. És un cementiri on els frares difunts hi eren col·locats asseguts fins a la seva dessecació, fins que els cossos quedaven completament dessecats. No? I llavors, al cap de dos anys, les mòmies s'extreien d'aquests nínxols, eren vestides amb els hàbits religiosos i col·locades en una habitació propera on podien ser contemplades per la reflexió, la devoció... una cosa molt
de Tots Sants, molt d'aquest cap de setmana també.
Sí. I llavors això és del segle XVIII, val? I per tant, si us acosteu, veureu doncs 18 nínxols verticals, val? Amb els seus bancs foradats, perquè es poguessin dessecar, val? I pensa que se'n conserven doncs aquest és l'únic sencer a Catalunya. A Figueres se'n conserva les restes parcials d'un altre, i després en trobem dos més, una Barberini de Roma i l'altra Palerma Sicília.
Maco, 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 això, maco de veure. No, però si volem endinsar-nos en aquest cap de setmana de Tots Sants, en això, mira, abans de l'entrevista parlàvem d'una exposició de fotografia post-mortem, no? Vull dir que ja anem en tot això. Això, a Palamós, aquest cap de setmana, exposició de fotografia post-mortem.
Ostres, no sé, eh? Té lo seu, eh?
Té lo seu. Doncs escolta'm, bueno. Sandra, gràcies per aquesta ruta pel barri vell de Girona, coincidint amb les fires de Sant Narcís. Que vagi bé, que tinguis molt bon cap de setmana. No sé si fas pont o què, però...
No
gaire.
Me toca normalment treballar,
sí. Ja.
Però bueno, intentaré escapar-me algun dia d'allà.
Molt bé, doncs vinga, Sandra, que vagi molt bé. Adéu, moltes gràcies. Adéu. Vinga, que acabarem amb un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Divendres, amb boires o bancs de núvols baixos que, juntament amb la pols en suspensió, contribueixen a un cel brut i mala visibilitat. Les boires es podran reproduir a final del dia i també demà al matí. Si bé la temperatura màxima baixa una mica, l'ambient segueix a la banda càlida, considerant l'època de l'any, amb una temperatura d'entre 15 graus de mínima i els 26 graus de màxim. La dorsal anticiclònica, responsable d'aquest ambient càlid, es retirarà progressivament al llarg dels propers dies i la temperatura es normalitzarà a l'inici de novembre a l'espera d'un ambient de plena tardor a mitjans de la setmana que ve.
Moltes gràcies a tots i comprenent que avui ha estat un pèl més difícil seguir aquest supermatí, ho intentarem resoldre tot el més aviat possible. Gràcies a tots, que tingueu molt bon cap de setmana i bon pont als qui ho feu i que gaudiu i ens retrobem dilluns. Que vagi bé.